L'Institut d'Estudis Penedesencs ens proposa aquest mes d'octubre abordar el patrimoni cultural immaterial del Penedès, un àmbit que treballen preservant i divulgant des de fa una colla d'anys. Ho farem amb la Montserrat Travé, antropòloga i coordinadora del projecte de patrimoni cultural immaterial de l'IEP. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia.
Si et sembla, abans d'entrar en matèria, definim una vegada més que mai està de sobres de més. Què és patrimoni cultural immaterial?
Sí, doncs, bé, aquí la paraula important és el concepte immaterial. El patrimoni cultural, doncs, normalment tothom se l'imagina com una cosa que podem tocar, com un edifici, una escultura, un quadre, però hi ha una part de patrimoni que és immaterial, és a dir, que no el podem tocar. Com a molt, potser el podem veure, el podem sentir, però no és físic. Estem parlant, per exemple, doncs, de tradicions, de balls populars, de llegendes, de, per exemple, el parlar, que farem unes jornades molt properament. Són elements que s'han anat transmetent de generació en generació, però, i que no són objectes, són doncs, maneres de fer o accions.
Posa'ns algun exemple.
Doncs, bueno, per exemple, això, no?, del parlar. És a dir, cada territori té unes peculiaritats de lèxic, de fonètica, que el caracteritzen, no? Llavors, aquí, doncs, el Penedès, diguem que tenim paraules pròpies i una manera de pronunciar específica. Això és un patrimoni cultural i, en principi, doncs, digne de ser registrat i transmès. Un altre exemple, doncs, podrien ser els balls populars. Porten associat una sèrie d'elements, com seria el vestuari, no?, que llavors sí que ho podem tocar,
és material.
És material. Però el que seria la música que els acompanya, els passos, però també el context en el qual es realitzen, no? És a dir, els balls populars tenen tot un ritual, no es fan en qualsevol moment de qualsevol manera. Doncs se solen fer en el context d'una festa major, d'una fira, d'una celebració religiosa, per exemple. Llavors, tot aquest context que els situa, que una mica ens explica la seva història, no?, d'on venen i ens situa a nosaltres com a persones que hi participem, encara que sigui com a espectadors, no?, però ens situa en tot un marc cultural, ens situa en un lloc en el món.
Igual de valuós que el patrimoni material, però més fràgil, no?, per les seves característiques?
Sí, sí. A veure, el patrimoni material també és molt fràgil, perquè ja s'ha vist en moltes ocasions. Hi ha una guerra i és molt fàcil posar una bomba i fer volar una estàtua que tenia potser 1.500 anys. Vull dir, també és fràgil. Però sí que és veritat que en el patrimoni immaterial, com que és una cosa que tradicionalment s'ha transmès de forma oral, de generació en generació, és tan fàcil o tan difícil com tallar la transmissió, no? És a dir, d'una banda, clar, si són elements que serveixen una mica per vincular-nos amb l'entorn, amb allò que ens envolta. Si l'entorn, i aquí intervé, per exemple, el sistema econòmic, sobretot, no?, bueno, sistema econòmic, sistema productiu, el ritme de vida, no?, quins serien una mica les fronteres del món de cadascú. Avui les fronteres és el planeta sencer. Llavors, clar, si tot això canvia, diguem que el significat originari d'una tradició o es canvia o es perd. I llavors, clar, això afecta també les cadenes de transmissió. Ja no té el mateix significat, llavors ja no es transmet tampoc amb la mateixa intensitat ni de la mateixa manera. I llavors sí, seria aquest una mica els perills, no?, que és sobretot això, que es talli la cadena.
Avui amb la Montserrat Travé presentarem activitats, les principals activitats relacionades amb el patrimoni cultural immaterial penedesenc que engega o en les quals participarà l'Institut d'Estudis Penedesencs. Però abans un apunt, fa anys que l'IEP va engegar un inventari d'aquest patrimoni cultural immaterial del Penedès, en el qual sempre s'hi està treballant, està en construcció, diguéssim.
Sí, l'inventari de patrimoni cultural immaterial és un projecte que va estar uns anys planificant-se i llavors doncs, així a treballar intensivament i començar a publicar resultats i això doncs, va ser el 2016, més o menys, 2016, començaments el 17. I des de llavors tenim una pàgina web que és immaterialpenedès.cat, es pot consultar. Allà hi ha publicades doncs, totes les fitxes dels elements que hem anat registrant i estudiant d'arreu de la vegueria. Està dividit en diferents categories. Per exemple, hi ha festes i tradicions, hi ha activitats productives, hi ha formes de socialització, gastronomia... Llavors, es pot entrar dins de cada categoria i allà hi han totes les fitxes dels elements que s'han treballat.
Les fitxes és per unificar la informació.
Sí, perquè tots els elements tinguin el mateix format. És a dir, la fitxa s'estructura amb descripció general, història, una mica amb quines altres fitxes es relaciona, no? Perquè, clar, els elements tampoc són independents. I llavors, perquè tots tinguin la mateixa estructura, doncs té una forma de fitxa, no? I això, i allà es pot consultar. Actualment sembla que n'hi ha uns 72 elements publicats i, bueno, a poc, però anem treballant i anem fent amb la intenció, doncs, que això segueixi creixent.
72, diries que és la meitat, un terç de tot el que està per recollir al Penedès? Teniu la visió àmplia del que queda per fer?
Com que les cultures i les societats sempre estan en moviment, en realitat això podria ser infinit. O sigui, clar, es va intentar començar sobretot per aquelles coses que poguessin estar més en risc de desaparèixer, no? Perquè pot ser més o menys greu que una tradició desaparegui, això ja depèn una mica de la nostàlgia de cadascú, però el que sí que seria greu seria que desaparegués sense que en quedi constància.
Un registre,
exacte,
d'alguna manera.
Perquè llavors sí que desapareix del tot,
sí,
no?
Sí.
Llavors, com a mínim, aquelles coses que pogués semblar que potser eren més fràgils, doncs són les que es va començar en el seu moment. I clar, si és molt respecte al total, és que el total està per definir encara, no? Perquè, clar, precisament com que el món va canviant, doncs van sorgint noves tradicions i noves maneres de relacionar-se amb aquest entorn.
Aprofitant que ens acompanya la Montserrat, coordinadora d'aquest projecte de patrimoni cultural immaterial de l'IEP, avui la intenció és presentar les principals activitats que hi haurà al llarg d'aquest curs relacionades amb aquest àmbit, tant activitats que programa l'IEP directament o en les quals hi participa. I ben aviat, d'aquí un mes mal comptat, sereu a la 13a trobada de pedra seca i arquitectura tradicional.
Sí, aquestes trobades es fan cada 2 anys, les organitza l'APSAT, que és l'Associació de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional, i són unes trobades que abasten tot el territori de parla catalana. Aleshores, doncs, cada 2 anys s'organitzen a un lloc diferent, van itinerant, i aquest any toca fer-ho a Andorra. Aleshores, doncs, allà és... Bueno, aquestes trobades duren un cap de setmana en què hi ha unes ponències en què diferents especialistes doncs, tracten temàtiques vinculades a la pedra seca i l'arquitectura tradicional i després persones doncs, que hagin fet recerques o tinguin projectes vinculats en aquests àmbits poden fer petites comunicacions de 10 minuts.
De quina manera hi participa l'IEP?
Sí, nosaltres hi participem presentant 2 comunicacions. I anirem a l'Abraham Guillén i jo mateixa. L'Abraham és antropòleg, especialista en pedra seca. Ha treballat molt tota aquesta temàtica des de l'institut. I hi presentem, com deia, dues comunicacions. Una que es titularà L'etnologia i la pedra seca, l'exemple dels camins ramaders al Penedès, que s'enmarca en l'àmbit del patrimoni. Aleshores, amb aquesta comunicació, el que volem presentar és una mica quin és l'impacte dels camins. Els camins ramaders generalment estan delimitats per murs de pedra seca i acaben generant tota una xarxa en el territori. I un camí, més enllà de l'activitat directa, no? Doncs que pugui servir per conduir ramat, és una via de comunicació. Llavors aquí és on entra el concepte etnològic, no? Comunica les activitats productives, però també comunica les persones. Les persones que, per exemple, en una transhumància podien anar del Pirineu cap aquí al Penedès.
El camí de Marina, el camí ramader de Marina.
Sí. Però també comunica la biodiversitat, com mitjançant el pas dels ramats hi ha altres animals silvestres que també van darrere doncs buscant les restes que deixen aquests ramats i també poden anar circulant i actuar una mica com a corredor biològic. És a dir, el camí més enllà de lo que és estrictament un camí, no?
Sí,
això és
sí.
El que volem explicar amb aquesta comunicació. I la segona que presentarem es dirà Pedres que ensenyen, què se'n pot aprendre. I aquestes s'emmarquen en l'àmbit de la formació. El que es pretén és explicar un projecte pensat per a secundària en què la pedra seca sigui una mica el fil conductor de diverses activitats per a diferents matèries, no? Com a través de la pedra seca podem estudiar, per exemple, elements de matemàtiques, podem estudiar de ciències naturals, de geologia, i una mica tenir-la com a excusa per fer altres coses.
I de finals de novembre a principis de desembre se celebra arreu de Catalunya la Setmana de la Pedra Seca. Aquí també ens hi sumarem, al Penedès, a la celebració?
També ens hi sumarem. La Setmana de la Pedra Seca és una iniciativa que actualment la porten des de l'Ajuntament de Torrebesses i l'Associació de Micropobles de Catalunya. I és una setmana, generalment era una setmana, aquest any ja s'ha incrementat a 15 dies, perquè no hi havia prou temps. És doncs una setmana que es dedica a la promoció d'aquest patrimoni, no? De la pedra seca, tant des d'un punt de vista això de patrimonial, cultural, com també d'ofici. I llavors doncs, hi ha una pàgina web amb un calendari i llavors allà s'inscriuen tots aquells ajuntaments o entitats, associacions, que organitzen activitats entorn a la pedra seca. No? I doncs, durant aquella setmana, que repetim, són 15 dies aquest any, està tot allà anunciat i així doncs qualsevol persona interessada pot buscar a prop de casa a veure quines activitats es fan.
Quines activitats està dissenyant l'Institut d'Estudis Penedesencs?
Sí, des de l'Institut, doncs, d'una banda volem fer una activitat doble, que és sobre pedra seca i biodiversitat. En aquesta activitat hi hauria una primera part d'explicació de plantes, principalment, perquè és com més fàcil de tractar que els animalets, que es belluguen i s'escapen, i consistiria doncs, en un taller d'identificació de flora. Llavors, sobretot, faríem èmfasi per donar aquest punt també de cultural amb els noms propis, els noms comuns, vull dir, de les plantes, detectar doncs, si coneixem maneres característiques del Penedès d'anomenar aquestes plantes, no? I sobretot seria això, doncs, aprendre a identificar-les. I en una segona part de l'activitat hi hauria una sortida per veure construccions de pedra seca i fent èmfasi amb la biodiversitat que concentren i a veure si ens en recordem de les plantes que hem après i som capaços d'identificar-les in situ.
Una segona part pràctica.
Exacte, sí. Això seria una activitat. Després també en farem una altra, que serà més una xerrada, sobre pedra seca i geologia. I aquí la intenció és veure com les estructures de pedra seca que trobem a cada territori no són aleatòries, sinó que tenen a veure amb el tipus de pedra que hi ha a cada lloc. Les pedres no són iguals a tot arreu i llavors tenen propietats característiques doncs que fan que, per exemple, en un lloc sigui més propici tenir forns de calç i en un altre lloc tenir barraques, un altre lloc doncs, tenir construccions per l'aigua, no? Com els aljubs. Llavors, veure una mica la relació, no? Quin tipus de pedra tenim a cada lloc i com estan distribuïdes les construccions.
Com condiciona, no?
Exacte, sí. I per últim també farem una sortida, que això ens hem de posar d'acord amb un altre grup, per veure, doncs, in situ, en una reconstrucció, poder explicar la tècnica, no? I llavors, com que en una reconstrucció veiem una mica les entranyes del que hi ha entre les pedres, doncs aprofitar que estarà visible per poder explicar ben bé la tècnica. I això ho hem de fer conjuntament.
Estigueu atents a les xarxes de l'IEP o a la seva web, perquè aquestes activitats es programaran entre el 21 de novembre i el 7 de desembre,
sí,
que és quan se celebra aquesta setmana de la pedra seca.
Sí.
A banda, també participeu, sou integrants de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial.
Sí.
I també us sumeu a les activitats que programin o a les recerques o peticions que facin.
Sí. Aquesta xarxa depèn del Departament de Cultura de la Generalitat i està integrada per museus, principalment, i també centres d'estudis, associacions i algun ajuntament. Aleshores, hi ha membres d'arreu de Catalunya que d'alguna manera ens repartim el territori i ens repartim les especialitats. Aleshores, hi ha membres que són molt especialistes en temes concrets i llavors qualsevol activitat o recerca doncs, se'ls hi pot consultar i se'ls estan a disposició, no?, per ajudar. I després cadascú en el seu territori intenta ser una mica el que vehicula les iniciatives vinculades amb el patrimoni immaterial i l'etnologia. Aleshores, doncs, hi ha una sèrie d'activitats conjuntes que fem tots els membres de la xarxa. Una d'elles és la Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya. Aquest any ja anem per la 15a edició i llavors hi ha un programa conjunt en què s'anuncien doncs, totes les pel·lícules al llarg de tot l'any. Aquest any s'intenta cada any dedicar-ho a una temàtica en particular. Aquest any s'ha dedicat a gastronomia i alimentació perquè resulta que Catalunya, el 2025, ha estat reconeguda com a regió mundial de la gastronomia. I aleshores, doncs, per fer-ho coincidir, aquest any s'ha dedicat a aquest tema. Tanmateix, cada entitat doncs, també pot programar altres pel·lícules que no tinguin a veure i també s'incorporen. Aleshores, en el nostre cas, les pel·lícules les projectarem a Vilafranca, a Vilanova i la Geltrú i al Vendrell, i encara està una mica per definir les dates. En tindrem tres que sí que seran sobre alimentació. La primera és Food Coop, que és un documental sobre un supermercat cooperatiu. Un supermercat cooperatiu doncs, és un supermercat que en comptes de tenir uns caps i uns treballadors són unes persones que s'agrupen i treballen i a més i fan la compra. I llavors així doncs, era una manera de facilitar quan es va, aquest cas, el que es descriu a la pel·lícula, es va obrir a Nova York i va ser una manera de facilitar l'accés a tota aquesta gent doncs a menjar de qualitat i saludable. Després també tindrem La Isla de les Flores, que és un documental, és un curt, que descriu la cadena alimentària i les relacions entre que imposa el sistema capitalista, no? Llavors, les relacions que s'estableixen entre les persones i l'entorn per obtenir l'aliment, no? També tindrem Oro Rojo, que és un curtmetratge dirigit per la Carme Gomila, que tracta sobre la situació de les treballadores magrebines als camps de cultius de maduixes. i quines condicions laborals tenen, i es reflexiona sobre tot això. I per últim, bueno, aquests tres eren els que tractaven sobre alimentació, i per últim tindrem el documental Josep Canyes i Canyes, que és una producció pròpia de l'Institut, i que és la biografia que tracta sobre, bueno, biografia i obra del pintor Josep Canyes, pintor i escultor baixpenedesenc. Aleshores, aquest documental l'han fet la Dolors Garcia, que era l'anterior presidenta de l'Institut, i la Lluna Ruiz, que és graduada en Humanitats. Hi han participat el Museu Canyes de Banyeres del Penedès i, bueno, des de diferents entitats de la comarca, culturals, i de la Regidoria de Cultura del Vendrell. Llavors farem l'estrena d'aquest documental, doncs, molt probablement a Banyeres del Penedès, que és on hi ha el museu, i al Vendrell.
I en el marc d'un programa de l'Observatori també heu engegat una investigació al Vendrell.
Sí. Sí, hi ha un programa que es diu Col·leccionant Passions, que el que busca és donar visibilitat a aquelles col·leccions particulars que té la gent a casa seva. Aleshores, estem inventariant una col·lecció vinculada amb el comerç. És un senyor que de la seva família, doncs, ja sempre han tingut una botiga i té una sèrie d'objectes vinculats amb l'activitat comercial. Molts són de començaments, meitats del segle XX, però fins i tot hi ha algun objecte del segle XIX. Aleshores, és molt, molt interessant i molt curiós, perquè a través dels objectes, és això, podem rememorar i recuperar la memòria d'aquesta activitat, no? I de com eren abans les relacions entre els veïns, no? Quan anaven a comprar i tot això. Llavors, estem fent l'inventari i estem pendents de concretar una visita, doncs, per poder-ho veure.
I tot i que pot semblar que falta, però està a la cantonada, esteu preparant, dissenyant ja un taller pel Nadal.
Sí, sí, un taller de Nadal. La idea és poder encabir-lo en alguna de les fires de Nadal que es fan al territori, i és també sobre plantes. I una mica posar en comú les plantes del Nadal des d'un punt de vista botànic, és a dir, parlar del seu origen, d'on venen i de les seves característiques, diguem-ne, biològiques, amb la part cultural, és a dir, quan i per què van començar a ser considerades plantes, doncs, tradicionals de Nadal, no? I ajuntar aquests dos elements.
En vam parlar amb l'estrena d'aquesta temporada de l'IEP, el Penedès en Xarxa, però ara queden ja pocs dies. Recordem que estan a punt de començar les jornades dedicades enguany al parlar penedesenc.
Sí, aquestes jornades s'inauguren el 24 d'octubre, amb una ponència de la catedràtica Mar Massanell a Vilafranca, al Vinzeum, a les 7 de la tarda, i us animo molt a participar-hi, a anar a les diferents activitats que es faran. S'inauguren ara i duren més o menys un mes, i es programen activitats arreu del territori.
I molt breument, amb ganes de presentar públicament tota aquesta tasca ingent i que avui has compartit una mica al voltant d'aquest patrimoni cultural immaterial penedesenc.
Sí, la veritat és que sí, hi ha molta feina feta, però som conscients que un dels reptes que tenim és fer-la arribar a tothom, a la població, no? Aleshores, doncs, sí, la idea és en algun moment fer presentacions públiques així vistoses per donar a conèixer, doncs, tot aquest inventari.
Mentrestant, serveix aquesta presentació radiofònica que ens ha fet la Montserrat Travé. Moltes gràcies, bona feina.
A vosaltres, gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Sant Sadurní rep més de 61.000 euros de la Diputació dins el Pla d'Autonomia Local. La Diputació de Barcelona destinarà 1,1 milions d'euros als municipis de l'Alt Penedès dins el nou programa específic d'Autonomia Local 3.0, amb l'objectiu de reforçar la capacitat financera dels ajuntaments i garantir la prestació de serveis municipals durant el 2025. En aquest marc, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia rebrà més de 61.000 euros que es podran destinar a despeses corrents com manteniment d'infraestructures, foment de l'ocupació i actuacions socials o de promoció local. El programa, dotat amb 20 milions d'euros per a tota la província, preveu el pagament per avançat del 100% dels ajuts si vol garantir que els governs locals puguin iniciar el proper exercici amb una situació econòmica més estable. Us parlem ara del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, que tindrà lloc aquest dimarts. La modificació de les ordenances fiscals pel 2026 és el punt més destacat dels inclosos en l'ordre del dia del proper ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocat per demà a 8:15 del vespre. En l'àmbit de territori i sostenibilitat, la sessió preveu aprovar la verificació del text refós d'una modificació puntual del POUM a Viladellops, l'adhesió a Viles Florides i l'expropiació d'una finca al Clot de Moja. En l'apartat de mocions es traslladen al ple dues propostes que presenten conjuntament els quatre grups municipals, una sobre la situació a la Franja de Gaza i l'altra sobre l'autorització ambiental de la cimentera. La Fundació PINAE presenta el projecte Impulsa el teixit empresarial de l'Alt Penedès. El projecte Impulsa, iniciativa de la Fundació Impulsa amb el suport de la Fundació PINAE i els ajuntaments de Vilafranca i de Sant Sadurní, s'ha presentat aquest dijous als empresaris de la comarca. El projecte es presentava a una seixantena d'empreses. El projecte ofereix a 10 joves en situació de vulnerabilitat i amb motivació per continuar estudiant una beca i un acompanyament integral per cursar cicles de formació professional a la comarca. I el Dropus Team participa amb èxit a la Web Challenge de Biscaya. L'equip Dropus Team, format pels corredors domanyencs David de la Cova, Joan Cortiada i Jordi Foguet, i el montmellenc Jaume Ferrando, va participar els dies 4 i 5 d'octubre a la Web Challenge, una prova solidària amb sortida i arribada a Bilbao. Aquesta competició, que proposa recórrer un total de 225 quilòmetres fent la volta a Biscaya, combina l'esforç esportiu amb un fort component col·lectiu i solidari. El Dropus Team va ser l'únic equip que va participar amb només 4 corredors, havent d'afrontar el recorregut amb menys efectius que la resta d'equips formats per entre 6 i 12 participants, havent de planificar l'estratègia, distribuir les etapes i coordinar la logística per completar el repte amb èxit. El Dropus Team va afrontar el desafiament amb un promig de 60 quilòmetres per corredor, aconseguint un total de 1.004 minuts, fet que es tradueix en uns 500 euros destinats a la lluita contra les malalties neurodegeneratives.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. L'Adrià Solís, d'Aficio Corp Group, ens visita un cop al mes per ensenyar-nos a cuidar-nos, per fer prevenció, per explicar-nos com curar quan van mal dades, i té un lema que sempre reivindiquem i amb el qual avui comencem. Riquesa és salut. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon dia a tothom.
Fa dies que fem mirades integratives al nostre cos, a la salut, i en aquest marc avui ens proposes parlar dels ulls de la vista.
Exacte. Així que avui parlarem veure-hi bé per moure's millor, no?
Fer una... Curiós, aquesta analogia.
Sí, fer, fer aquest treball coordinatiu entre, per explicar com la vista pot influir doncs, en un aspecte de la nostra vida que hi parlo molt, com és la postura. Així que...
És la gran lluita, la qüestió postural, la postura.
100%. Cada vegada hi ha més gent preocupada, perquè, clar, com que tenim miralls a tot arreu, no?, i passem pels les façanes i aparadors de les botigues,
sí,
la gent s'hi fixa molt.
I et mires i dius, què és aquesta gepa? Jo camino així.
Diu, això no ho feien abans, anys enrere, els homo sapiens, quan anàvem per la selva, no?
Sí, sí, sí.
Doncs bé, doncs avui parlarem d'un tema que sorprendrà molt, no?, com és la vista. Me l'he tingut que preparar una miqueta més a consciència, perquè, clar, no és, és un camp que toquem relativament, però que, evidentment, hi ha uns experts en salut al darrere. I parlarem d'això, la vista en relació amb la postura. I, com sempre, doncs, li hem de donar un sentit i una miqueta de preparació amb tots els oients perquè entenguin anatòmicament, fisiològicament, com són, com funcionen aquests ulls. No? Així que descobrirem el funcionament del nostre sistema visual, com es connecta doncs, amb el cervell, amb la resta del cos. Evidentment, sempre donarem algunes curiositats amb exemples, que això sempre va bé, i uns consells pràctics per cuidar la nostra vista i la nostra postura. Així que va.
Entrem en matèria.
Comencem pel principi, no?
Que volem veure i bé per moure'ns millor avui.
Sí. I mira, avui no vull respondre una pregunta que a vegades es fica damunt de la taula en una conversa, en una copa de vi entre els amics, no? De dir, si haguessis d'escollir quin sentit, quin dels cinc sentits has d'eliminar de la teva vida, quin seria, no? Normalment ningú mai diu el de la vista. I per què? És perquè de vegades inconscientment sabem respostes que no ens plantegem. I és que el sentit de la vista de llarg és el més dominant que tenim. Perquè és que el 80% de la informació que rep el nostre cervell ve pels ulls. Això vol dir que és gairebé tot el que fem. Caminar, escriure, conduir, evidentment, mantenir l'equilibri. Doncs depèn dels ulls, de la nostra vista. Com a anatomia una miqueta a nivell bàsic, a nivell essencial per entendre'ns, jo he descrit els ulls, com cada ull, una petita meravella biològica.
Uau.
I com a punt, doncs, amb la dada que aproximadament d'uns 24 mil·límetres de diàmetre, no? Evidentment, els ulls, si ara ens els imaginem, veiem que pa, 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 va d'un cantó a l'altre, amunt, avall, dreta, esquerra, doncs això és gràcies a la musculatura. Sempre hem dit que els músculs són els encarregats del moviment del nostre cos. I aquests músculs, que són molt petitons, fan que els ulls es moguin en totes les direccions i van coordinats al mil·límetre l'un amb l'altre, un ull amb l'altre. No? És a dir, que si un ull es mou més lent, el nostre cervell directament què fa? Com fa amb tot del nostre cos, que és compensar-ho. I a partir d'aquí, doncs, ens poden començar a generar tensions a nivell cervical, mals de cap, marejos, etc, etc. Això, una miqueta, a tres característiques de l'anatomia. Però com funciona? Com funciona aquesta visió? Perquè va de capes de més superficials a més profundes cap endintre, no? I llavors, aquesta llum que hi ha a l'espai entra per la còrnia, per la pupil·la, sí, que les tenim aquí als ulls, que això es veu molt fàcilment, es focalitza en el cristal·lí, aquesta part més brillanteta, i arriba a la retina. I aquesta retina, més internament, està plena de cèl·lules sensibles a la llum. I la formen dues estructures bàsiques, que són els bastons i els cons. Vale? Aquests són els encarregats de que hi puguem veure a la foscor i també de veure el color, els colors. Sí, ja estem parlant de milions d'aquestes mil·limètriques estructures super, super petitones. Vale? Llavors, d'aquí tota aquesta informació que rep els nostres ulls, que arriba a la retina, viatja per un nervi, que es diu el nervi òptic, zup, tira cap endintre, en direcció a dins del cervell, on el cervell, amb aquesta informació, és qui reconstrueix la imatge. És a dir, que els nostres ulls no fan la imatge. Envien la informació i el cervell és l'encarregat de dir quina imatge és la que estem veient.
De donar-li forma, no?, d'alguna manera?
Sí.
A tota aquesta informació que arriba?
Dic, ostres, penses, que complexa, no? Dic, pues sí, és complexa. El nostre cos humà és una màquina complexa que té una coordinació associada entre totes les parts molt interessants, no? Aquí, mira, aquí he apuntat unes curiositats, i és que els ulls aproximadament poden arribar a fer més o menys fins a uns 100.000 moviments al dia. Imagina't, 100.000 passes, si les haguéssim de fer
amb
tots
nosaltres. Amb el que costa fer 10.000.
Escolta'm, ja alguns ja devem estar esbufegant només d'escoltar, no? Per tant, tot i que veiem amb els ulls, és el cervell, eh? És el cervell qui interpreta la realitat de la informació que arriba als nostres ulls. Perquè és que, de fet, aquesta imatge ve del revés. Això amb llibres d'optometristes, a vegades es veu, no?, com aquesta imatge, zup, es capgira. La imatge aquesta a la retina es projecta invertida i és el cervell que, fup, la gira. Així que és curiós. A mi aquestes curiositats ja sabeu que sempre m'han agradat, no?
T'emocionen, sí.
Llavors, cada vegada que movem el cap o els ulls, doncs el cervell també el que fa és que reequilibra la postura del nostre tronc i del coll perquè la mirada es mantingui estable. Així ja com a curiositat, perquè ja hi entrarem ara una miqueta més, no? Vale, ja veiem una miqueta com són els ulls, quin és el seu funcionament. Vale, anem a veure quina relació hi ha entre la vista i la postura, no? Perquè no oblidem, jo sóc fisioterapeuta, osteòpata, i estic parlant de la vista. Anem a buscar-hi aquest camí...
Aquesta connexió.
Comú, exacte.
Aquest viure i bé per moure'ns millor.
Exacte.
Viure o no, veure i bé.
Veure-hi.
Veure-hi bé, de vista.
I és que, clar, la postura, hem d'entendre, no és només una qüestió d'ossos i músculs i lligaments i càpsules articulars. Avui ho defineixo com una orquestra sensorial a multinivell.
M'agrada aquesta, no?, definició.
On la vista, la oïda interna i la propiocepció, doncs, també treballen junts per mantenir l'equilibri.
Abans de seguir, explica'ns què és això de la propiocepció.
Val, la propiocepció, mira, són tots aquells estímuls que nosaltres podem arribar a treballar per focalitzar, per exemple, si ho fem en temes d'equilibri, sí, és precisament per això, per estimular estructures que ajuden a aquesta compostura general. Molt fàcil, ficar-nos d'un sol peu, sí, per exemple, amb els ulls tancats i mantenir l'equilibri al màxim rectes possibles, estem fent un treball de propiocepció molt, molt, molt focalitzat al turmell, perquè és el que està treballant més.
Sembla una tonteria i és difícil, eh?
Home, tu diràs. O sigui, el tancar els ulls, ostres, molts de nosaltres ens anem a terra, segurament, segurament. Doncs aquí entraria la propiocepció, aquests treballs que van dirigits a millorar la sintonia de cada una de les parts del nostre cos per l'equilibri. Llavors, aquesta relació, no? I ho he dividit en diferents punts. Primer punt és la vista com a guia postural. Sí? Ens hem d'imaginar com que els ulls són el nostre nivell d'aigua. Sí? És el que manté l'horitzontalitat i ens fa mantenir-nos així, alineats. D'acord? Com a punt, no? Si un ull té més dioptries o hi ha algun tipus d'alteració visual, doncs el cos tendirà a fer aquesta compensació, ja sigui inclinant el cap, modificant la posició de les espatlles, de la cadera, sí? O sigui, ja estem veient que dona una implicació
per compensar aquell dèficit visual.
Cos. Exacte. Exemple pràctic.
Tot això
pràctic.
És molt subtil i inconscient, evidentment.
Molt inconscient. Mireu, em sembla que ho tinc apuntat per més endavant, però ara que estem aquí, ara ho dic ara, no? Perquè la gent ho visualitzi. Una persona que té miopia, és a dir, que no hi veu bé de lluny, jo en sóc un cas, i si em veieu pel carrer, si em coneixeu i no saludo, normalment...
Aquí un altre, sempre he de demanar disculpes pel mateix.
Jo normalment és perquè no us veig. Jo moltes persones les... Això és veritat, eh? Les reconec per la seva manera de caminar o la seva manera de vestir. I, evidentment, moltes vegades he saludat amb gent que no en tinc ni punyetera idea de qui són, però com que ho faig de tan, tan alegrement, pues, em retornen la salutació.
Doncs ja està.
A vegades no vas, també moltes que fan mirades estranyes. Doncs bé, quan un no hi veu de lluny,
sí,
què tendeix a fer? Tendeix a fer la mirada asiàtica, la mirada xino.
Que és,
aixines els ulls, aixines, arrugues la front...
Intentes focalitzar.
Ah, exacte. I per intentar, que jo sempre ho dic, amb la meva dona li dic, hòstia, me sortiran moltes arrugues al mig de la cara perquè sempre estic així, com que no vaig amb lentilles ni ulleres per la vida, doncs així vaig, no? Vale. Ara tenim aquesta expressió corporal, aquesta, més que corporal, facial. Anem a veure l'expressió corporal. Jo, si m'hi fixo, automàticament, si focalitzo, faig zup. També tiro una miqueta el cap endavant, perquè, a veure, m'hi fixo. Llavors, el que faig és una projecció del crani respecte a les cervicals cap endavant. Això què significa? Que estic tancant la part cervical més propera al crani, pronuncio més la curvatura cervical, les meves espatlles les avanço, perquè, a veure si...
Una mica suricat, eh?
Exacte. Llavors, simplement perquè no estic veient, estic canviant tot el meu comportament corporal, postural, no?
I això té conseqüències, és clar.
Això té conseqüències, perquè cada vegada, si no recordo malament, és per cada 2,5 centímetres que hi ha aquest avançament del cap, o una miqueta d'inflexió, és com si augmentéssim 5 quilos més de pressió que ens fiquessin a la zona cervical.
És molt.
És moltíssim. És moltíssim. Per això la problemàtica que veiem, que ja és a l'ordre del dia, però que anirà més amb les generacions més joves, s'accentuarà abans de lo normal, és que arrel d'aquest ús de mòbil, que el mòbil mai el tens a l'alçada dels ulls, sinó que són els ulls que se'n van cap a baix, per mirar el mòbil, doncs les cervicals seran un nyap, però de veritat, d'aquells que faran èpica. Ja ens hi estem trobant, però ja ens hi trobarem encara més. Encara ens hi trobarem més. Doncs bé, continuem. Ja tenim aquesta vista com a guia postural. Ara, la connexió amb el cervell. Tots aquests músculs estan controlats per nervis, no? Els nervis són els que donen la informació, i en aquest cas es diuen els parts cranials, el tercer, el quart i el sisè de la nostra cara, del nostre crani. I neixen el tronc encefàlic, que aquesta estructura, aquesta part més interna darrere del nostre cervell, està molt prop dels nuclis que regulen el to muscular del coll i l'esquena. Què vol dir això? Pues que un desequilibri visual pot enviar senyals que també alterin el to muscular d'aquesta musculatura cervical, per la proximitat ja, no? Al final, una de les coses més curioses del nostre cos, sobretot en el sistema nerviós, és que sempre intenta crear ramificacions per crear connexions noves. Sempre que sigui possible. I això és un de les grans virtuts del nostre cos, perquè sense això tindríem bastants problemes. Més cosetes. Mireu, a veure, com a postura, aquí ho he ficat com a postura digital, això que explicava del mòbil, que ja, sé que no anava massa encaminat, mal encaminat, perquè sé que quedava poc, no? I m'he deixat de dir una cosa molt important, i és que quan estem en pantalles, ordinador, mòbils, tauletes, la tele, no? Es redueix el nostre parpelleig en un 60%. Un 60% menys de parpelleig. Què vol dir? Efectes pràctics? Vol dir més sequedat, perquè el parpelleig, no oblidem que ens ajuda a mantenir la humidificació dels nostres ulls, a que siguin hidratats, i, evidentment, el que acaba provocant és una fatiga, un cansament propi ocular. És molt normal que, si hem passat moltes hores amb el mòbil, per exemple, a mà, la sensació després, per molts vídeos divertits que hagis vist, el TikTok, l'Instagram i tota la història, la sensació molt probable és de cansament, de dir, ai, ara no tinc ganes de fer res, no? Després d'estar 2 hores amb el mòbil, poca gent agafa i se'n va a córrer 10 quilòmetres, no?
Sí, sí.
No sol ser habitual.
No és la resposta habitual.
Doncs bé. Com podem veure és això, aquesta relació entre la vista, el crani i també amb la mandíbula, perquè quan tirem endavant el que fem és tancar la nostra articulació temporomandibular, que es diu... I el que provoquem és encara més tensió que ens pot generar mals de cap, cefalees, marejos, dolor cervical que baixa cap a baix a mitja esquena. Que és que jo estic cansat de veure-ho en clínica i intentem allà fer una educació al respecte perquè la gent ho tingui en compte amb el seu dia a dia. Perquè està molt bé anar al fisio una vegada a la setmana, cada 2 setmanes, una vegada al mes, però si en el teu dia a dia... et passes 8 hores amb el mòbil o amb l'ordinador cap per avall, això és... com no hi facis algú al respecte...
Miracles a Can Fissió, no?
No, no, la veritat és que no.
Alguna, una cosa d'anar acompanyada de l'altra, no?
Alguna cosa sorprenent podem arribar a fer, no? No et dic que no, però apel·lem a la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres, no? Doncs bé, entenem tot això, eh? Tota aquesta relació entre totes aquestes parts afectades. Quan parlem, per exemple, amb el tema mandíbula, que no se m'oblidi, perquè ara, és que, a més, avui al matí he tingut dos situacions de pacients que em van molt bé per parlar d'avui. Una era per el tema de marejos, com el tema oïda cervical pot afectar a l'aspecte general de postura, perquè vas més tieso, perquè dius, ostres, a la mínima que em giro cap al costat, em marejo, perdo el nord, no camino recte, i amb algunes simples tècniques com podem fer que ja millori, no? I per altra banda, aquesta era l'oïda, l'altra era per un tema del bruxisme, de com apretar molt i generar molta problemàtica també d'esquena i mals de cap. Sí?
I desgastar dents també.
Uf, clar, i tant, perquè al final és com tot. Tota articulació que la utilitzem molt, que la movem molt, que genera molta mobilitat, és la que es desgasta abans. No hi ha més. On hi ha artrosi? A les cervicals, algun cop ho hem dit, a les cervicals, a les lumbars, a la cadera, als genolls i a l'espatlla, que són de les articulacions més mòbils, i a mans i dits, també. Per què? Pues perquè hi ha un sobreús, un desgast associat. Doncs bé, va, perquè podríem entrar...
Ens has donat molta informació.
Molta informació.
Què fem amb tota aquesta informació?
Va, clar, ara...
Com actuem?
Entro, va, com pot ajudar la fisioteràpia?
Vinga.
Com pot ajudar? Vale. Hem d'entendre que nosaltres podem ajudar a restablir tot aquest equilibri o desequilibri, no?, que comporta la relació entre ulls, cap, el nostre cos i el nostre cervell. Perquè a vegades no es tracta només de relaxar els músculs, sinó també de reeducar, tornar a ensenyar els moviments que ens ajuden a tornar a aquest equilibri. Aquí és una de les coses importants. La fisioteràpia dona vida als anys, no?, i la medicina dona anys de vida. No me'n recordo ben bé com era, però era alguna cosa així. O sigui que nosaltres incentivem que els anys que estem aquí vivint que siguin bons.
Amb qualitat, no?
Exacte. Llavors, tractaments habituals que podem fer, evidentment, tot el tema de mobilitzacions a nivell cervical suaus, mobilitat que està restringida en certs punts de la nostra columna vertebral, o en relació amb el crani, la mandíbula, etcètera, etcètera. Vale. Això entra dins la normalitat. El que dèiem, aquests exercicis cervicoculars, vale, com seguir un punt amb el cap fixe, en diferents posicions, mantenir-lo i relaxar-lo, etcètera. N'hi ha un munt. Després també, ja ho hem introduït, aquest treball mandibular també, perquè els prats cranials, tots aquests nervis que donen informació a la part de la cara, molts estan íntimament lligats entre ells o inclús reparteixen un mateix nervi, es reparteix feina doncs a la zona ocular o a la zona mandibular, etcètera, etcètera. No? Per tant, important que tota l'esfera craneal tingui el mínim de tensions possibles entre elles. Doncs aquí també podem treballar per millorar aquesta simetria postural, no? I rebaixar els mals de cap, principalment, que això és el que dona més. I, a part, doncs, donar unes consignes. Aquests descans de cada 20-30 minuts, de pantalles, moure, mobilitat, estiraments, evidentment, ajustar les pantalles, la distància mateixa, l'alçada, la llum de l'entorn, no? Millor la llum natural.
Són tants factors.
Que no la llum artificial. Si és artificial, quin tipus de llum artificial és? Són molts factors. Així que normalment sempre busquem aquesta col·laboració interdisciplinària, no? Perquè, com ja hem dit, al final aquest és un camp molt, molt, molt lligat i estretament als optometristes i als oftalmòlegs. Cada vegada s'estan obrint més a fer aquest treball conjunt amb fisioterapeutes i amb osteòpates, de la mateixa manera que ha passat en el seu dia, anys enrere ja, el treball conjunt amb podòlegs, el treball conjunt... per exemple, amb
dentistes, no? Perquè si vas per un bruxisme...
100%.
Pot ser que també hagis de veure l'osteòpata o el fisio.
Correcte. Moltes clíniques dentals que ens deriven pacients en aquest sentit i perquè en veuen la utilitat. Perquè al final no hem d'oblidar que el principal és el pacient. Sí? Sempre que dic això sembla que és una obvietat, però sí que et pots trobar que o gent que no vol que se'ls trepitgi el seu camp, gent que, escolta'm, ho viu com un negoci, no passa res, és lícit. Cadascú té la seva manera de treballar-ho o d'entendre-ho, no? Jo, pel meu gust, dins del camp sanitari, m'agrada el treball interdisciplinar perquè qui importa no és el teu negoci, és el pacient. A partir d'aquí, tampoc no farem aquí un discurs polític, no? Ara, al respecte, que tampoc tenim temps. Per tant...
No, perquè et queden 2 minutets.
2 minutets.
Consigna final.
Va, consigna final. Jo el que m'agradaria d'avui, del programa avui, és que la gent entengui que la postura va molt més enllà que els músculs i els ossos, que hi ha altres situacions que ens poden millorar o perjudicar la postura. Avui hem parlat de la vista, per tant, tot el que és correccions visuals, ulleres, lentilles, que ho tinguem bé, correccions que puguem tenir en el nostre dia a dia en l'entorn laboral...
Hi passem moltes hores, és clau.
Que hi passem moltes hores. I després, les hores que passem fora de l'ambient laboral, que siguin de qualitat visual, que no siguin sempre amb una pantalla, que ens connectem amb l'exterior, amb natura, etc etc. Ja entrarem en altres aspectes, que també l'alimentació pot entrar en la postura. Jo si menjo coses que no em senten bé, com aniré així encongit perquè m'estarà fent més o menys mala panxa, no? Per tant, ja estem condicionant la nostra postura. No és el tema d'avui, ja hi entrarem, vale? I les curiositats que tenia així algunes altres marcades... Me'n deixo una, perquè com que segur que estem ja al final.
Aquí estem, sí.
Quants colors diríeu que els ulls humans poden arribar a diferenciar? Aquesta dada l'he trobat, l'he contestat molt poquet, també ho he de dir, i això és mala feina, perquè m'agrada contestar-ho tot. Aproximadament fins a 10 milions de colors.
Hagués dit molts, però mai tantíssims. 10 milions.
Jo m'he quedat a quadre quan ho estava llegint. Dic, ostres, en sèrio?
Sí que hi ha colors aquí fora.
De dir, sí, dic, carai, tu. Després, cadascú, no? No m'estranya que veiem les coses de diferents colors tots, cadascú de nosaltres. Així que res, cuideu-vos, cuidem la postura, feu esport, feu salut i el vostre cos ho agrairà.
Així ho farem. Moltes gràcies, Adrià Solís, per aquesta riquesa i salut. Ens retrobem d'aquí un mes. Marxem. Fins demà a les 9 i 6. Adéu-siau.